Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
A l'antena dels 5 minuts més és hora de saludar en David Janer des de l'estudi volcànic de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Joel, molt bé per aquí.
Escolta, estàs espantat amb el tema del ChatGPT o no? Perquè cada vegada que parlem amb experts i sense anar més lluny, ara aquests dies amb el Robolot n'hi havia uns quants voltant per aquí, i certament, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com comença a preocupar aquesta situació a molts dels especialistes en la matèria.
Sí, sí, està clar que ens trobem davant d'una nova revolució, com en el seu dia va ser la irrupció d'internet a nivell d'escala global, com també uns anys més tard va ser la irrupció del mòbil com a nou dispositiu per interactuar amb internet, i aquesta tecnologia, la tecnologia de la intel·ligència artificial, també canviarà moltes coses, moltes, i quan hi ha èpoques de canvis n'hi ha que són per bé i n'hi ha que malauradament són per malament. Aleshores, aquí jo diria que el que ja hem comentat alguna vegada aquí al programa, el que diferencia aquest canvi tecnològic dels altres que he comentat és que segurament les coses estan passant més de pressa del que havia passat amb anterioritat. O sigui, la irrupció d'internet es va fer d'una manera força lenta. Amb els mòbils també van passar alguns anys fins que tothom ja duia amb la butxaca un telèfon intel·ligent, i aquí les dades d'ús de ChatGPT, les dades d'ús d'aquestes eines d'intel·ligència artificial mostren un creixement que no s'havia vist mai a la història de la tecnologia.
Potser fins i tot més ràpid que el desenvolupament d'internet, no? Perquè això, David, ha sigut un boom que ha sortit de cop i volta i pràcticament sense esperar-se'n, com a mínim els resultats immediats que ha tingut, no?
Sí, o sigui, el que comentaves, la irrupció d'internet, clar, una cosa és quan apareix la tecnologia i l'altra cosa és quan la gent la fa servir de manera massiva. Des de que va aparèixer internet, en els primers usos que se'n feia, que era, podríem dir, un caire més militar, fins que va arribar el moment que teníem internet a casa, van passar anys, però uns quants anys, estem parlant de 20 anys segurament. Aquí, des de que OpenAI anuncia ChatGPT fins que 100 milions de persones ho estan fent servir de manera regular, han passat dies. O sigui, estem parlant de que la velocitat a la que avancen les coses doncs s'ha accelerat, i això doncs obliga a mirar-s'ho amb respecte i amb seny.
Déu-n'hi-do, David. De totes maneres, tal com demanen molts experts que estan sol·licitant, i fins i tot gurús, gent que van participar en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, estan demanant, aturem-ho momentàniament i obrim un període de reflexió. Això, m'imagino que com també expert en la matèria, ho deus veure poc viable, no?
Aviam, és poc viable perquè al final qualsevol persona en un... tirant de tòpic, qualsevol persona en un garatge, vés a saber on, pot estar amb els seus ordinadors programant i investigant i descobrint coses noves. Aleshores, és molt difícil que hi hagi un acord global per aturar el procés de l'avenç tecnològic. El que sí que és important, i aquí hem de mirar cap amunt, hem de mirar cap a les administracions, és poder regular-ho. De quina manera ens adaptem a aquesta nova realitat en la qual doncs, hi haurà uns nous ens, uns nous jugadors que tindran accés a certes dades i que faran servir certs algoritmes, i que bé, doncs hem de saber què passa amb les nostres dades, quin ús se'n fa, quins biaixos tenen aquestes intel·ligències artificials per no repetir els errors que s'han repetit a la història de la humanitat, de que siguem classistes, racistes, sexistes, doncs com podem fer les coses ben fetes. Jo crec que l'avenç tecnològic és imparable, és com intentar aturar el mar amb les mans, però si més no mirar de regular-ho d'alguna manera, no? De dir com farem front a tota aquesta nova realitat i, entre d'altres coses, què passarà amb tota la gent que les seves feines, els seus llocs de treball desapareixeran.
El que passa és que aquesta regulació hauria de ser a nivell més macro, és a dir, hauria d'estar per sobre dels estats i fer-ho a nivell europeu, per exemple, o fins i tot regular-ho, sé que és difícil, a nivell mundial, David, perquè clar, no és una cosa que només afecti un estat, sinó que afecta de manera planetària a tothom.
Com més global sigui l'esforç, més efectiu serà, perquè si comencem cadascú a fer la guerra per la seva banda, com per exemple passa a nivell tributari, que les empreses tributen, no sé, un 5% a Irlanda i a un 30% a altres països d'Europa, doncs clar, aleshores les empreses... O sigui, un dels avantatges que té la tecnologia és que moure una empresa es fa en un clic. No és com abans que havies de moure una fàbrica i gent, no, amb un clic canvies la seu legal d'una empresa i aleshores, si a nivell de regulació no fem un esforç global, ens trobarem amb això, que les empreses s'establiran en aquells països en els quals la legislació els hi permeti fer allò que volen fer. I aquí, doncs, per tant, és evident que necessitem que l'esforç sigui el màxim col·lectiu possible.
Certament. Per tant, doncs, veurem com evoluciona tota aquesta qüestió, però en qualsevol cas, David, ara per ara, quin diries que és el sector més preocupat per al desenvolupament de la intel·ligència artificial?
Aviam, tots aquells sectors que basen els seus serveis en coneixement, us poso un parell d'exemples, el sector legal. El sector legal, un advocat doncs ha de conèixer tota una jurisprudència, uns cossos legals, i a partir d'aquí doncs pot fer un assessorament i construir unes defenses d'uns casos i construir doncs els seus arguments. Clar, al final això la màquina ja ho fa. Aleshores tu el mateix ChatGPT o eines similars li dius que li fas consultes legals i ostres, els resultats que et dona són molt fiables. O l'exemple que vam fer fa 15 dies aquí mateix al programa, no? De dir, escolta'm, fes-me un resum de les notícies tecnològiques més destacades d'aquesta setmana. I en qüestió de segons tens un informe amb els titulars de diferents mitjans. Clar, aquestes feines que impliquen fer recerca d'informació, filtrar-la, classificar-la i mostrar-la, clar, una màquina això ho fa en qüestió de segons, mentre que una persona necessita hores o dies o setmanes, fins i tot. Ho direm al revés. Els sectors que quedaran menys afectats són aquells que es basen en temes de creativitat, d'emocions, amb allò que és inherent i exclusiu de l'ésser humà, no? Aquelles coses que una màquina, per molt que ens esforcem, no tindrà mai, com pot ser això, no? Les emocions, la part aquesta més dels sentiments i de la creativitat i la genialitat.
David, on creus que es troba la preocupació màxima del sector educatiu?
El sector educatiu, aviam, abans de la intel·ligència artificial ja anava, diria, 50 o 100 anys enrere. O sigui, estàvem educant fa 5-10 anys estàvem educant a la mainada amb metodologies del segle XIX perquè visquin en el segle XXI. Si això era fa 5-10 anys, evidentment ara ja ha quedat absolutament obsolet. I ara tu li demanes el concepte de fer exàmens o el concepte de fer segons quins treballs a casa. O sigui, hem de repensar de dalt a baix, però de dalt a baix l'educació. Ja era necessari fa uns anys, doncs ara és imprescindible. Aquí torno al que deia fa uns moments, hem de treballar coses que són inherents i que són exclusives fins i tot de l'ésser humà, com és el sentit crític, la capacitat de qüestionar els arguments, la veu crítica, la veu de l'activisme, el poder exigir doncs que es faci un ús raonable de les nostres dades, que no caiguem en aquesta dictadura de les grans tecnològiques. Tot això, l'educació ho ha de treballar, perquè és el món amb el que s'hauran d'enfrontar els infants que ara estan a escola. Si els hi ensenyem els rius, les comarques i la lista de Reyes Godos, sí, estem preparant éssers que seran molt inferiors a les màquines que podran fer totes aquestes tasques. Aleshores, hem de formar, crec jo, en aspectes que les màquines encara estan a uns quants anys d'arribar-hi.
És, vaja, aquí,
és un debat llarg,
és un debat llarg, sí, sí, segurament on podríem convocar amb més experts i podria ser francament interessant. Per tant, David, aquí ja no és una qüestió de que el Rincón del Vago sigui història, i que ara s'hagi fet un pas més, no és allò que ens quedem sempre que digo, és que ara els alumnes podran copiar treballs, no es tracta d'això, o tindrem una màquina que ens farà treballs, que això serà així,
que també.
Però sinó que la cosa va més enllà, és una reflexió segurament molt més profunda sobre el model educatiu actual, no?
Sí, 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 perquè el model educatiu que tenim es basa molt en una sèrie de conceptes i de memoritzar i de repetir i de saber conèixer certes fórmules matemàtiques o químiques o... Clar, tot això és que és una mica absurd, no? Tu pots conèixer-ho i dir, la suma com es fa i d'on ve, però arriba cert moment en què dius, és que tot això t'ho fa la màquina. Ja està bé que tinguem la base, però anem més enllà, anem a formar a les persones per fer coses que les màquines no puguin fer. I aquí és on crec jo que serà el repte dels pròxims anys en el sector educatiu. Penso, per exemple, en un tema, parlar en públic, defensar arguments en públic, acceptar la crítica, tot això són coses que... Gestionar diners, per exemple. Tu a una persona que surt de la secundària li preguntes, escolta'm, com ha d'organitzar els seus estalvis, què és una hipoteca, què és el tipus d'interès, coses que li impactaran immediatament, en pocs anys, i sortim amb zero formació de l'ensenyament obligatori. Clar, aleshores, com deia, jo crec que s'ha de repensar de dalt a baix.
Molt bé, David, fet aquesta reflexió sobre tot plegat, que de fet cal que no només la fem nosaltres, sinó que la faci el sistema en general, per tot el que ara estàvem comentant. Anem a una de les qüestions que avui tu ens plantejaves, que és un ordinador invisible. Encara no hem paït el tema de la intel·ligència artificial, que és un ordinador invisible.
De fet, aquest titular és una mica llaminer per cridar l'atenció. Al final, el que estem parlant és que tot evoluciona i també els dispositius. Aleshores, aquesta setmana s'ha presentat un dispositiu que feia ja mesos que es rumorejava, que un parell d'ex-enginyers d'Apple estaven treballant-hi, i, com deia, aquesta setmana l'han presentat. Es diu Humane, o sigui, humà, una mica contraposant-ho a tot aquest concepte d'intel·ligència artificial, i és un dispositiu, per entendre'ns, físicament seria com si portéssim a l'Alexa o a la Siri a la butxaca de davant de la camisa. Enregistra tant el so com les imatges de tot el que veiem i sentim, i podem interactuar amb ell amb la nostra veu o tocant-lo. Aleshores, el mateix dispositiu també porta un petit projector, de manera que si acostem la mà, el dispositiu ens projecta a la mà la informació, si ens arriba un missatge o si ens truca algú, i com deia, la interacció és per veu. És a dir, que tu, que la persona que porta això, si no t'hi fixes, no veus que porta res, però aquella persona pot parlar per telèfon, rebre missatges, preguntar-li qualsevol pregunta que tingui, o fins i tot, com que aquest dispositiu, com deia, té càmera i enregistra, té un micròfon per enregistrar el so, per exemple, una cosa que li pots dir és a la reunió que acabo d'estar, em pots fer un resum? I ell, com que ha estat escoltant i veient tot el que veies tu, doncs et fa un resum i te l'envia per correu o et fa un informe o el que sigui.
Bé, però això és intel·ligència artificial pura i dura, no?
O sigui, d'una banda tenim la part de física de l'aparell, que és aquest aparell petitó que portarem, això, com si fos, imagineu-vos, un boli a la butxaca de la camisa, una mica més gran, i després el software, el programari que va dins d'aquest dispositiu, que va, òbviament, també va alimentat amb intel·ligència artificial i és capaç d'interpretar el que veu i sent.
Déu-n'hi-do. I això és un dispositiu que ja està a la venda, David?
No encara. Ara l'han presentat, ha vist, com us deia, en el sector fa alguns mesos que hi havia rumors de que aquests enginyers d'Apple estaven treballant en aquest dispositiu, però fins aquesta setmana no vam poder veure'l en funcionament. Jo suposo que com a molt d'hora l'any que ve, com a molt d'hora el podrem veure a la venda. Això normalment és un procés llarg, des de que es fan els prototips fins que surt en producció massiva.
Molt bé, per tant, és aquest ordinador invisible, ho podem dir així, que de fet és un terme, com tu deies, molt llaminer, però no serà del tot invisible, no?
Correcte, és una manera per entendre'ns. Portem a la butxaca de la camisa, portem un dispositiu més potent segurament que l'ordinador que tenim sobre la taula, però que no es veu, o es veu molt poc, perquè clar, òbviament si ha d'anar enregistrant les imatges i el so, d'alguna manera sí que l'hem de tenir a la vista, com deia, una mica seria això, com si portéssim aquest boli que veiem a vegades els metges que el porten a la bata, doncs el mateix.
Però això és com allò dels detectius privats, no? Que també hi havia bolis que portaven càmeres integrades i que ho captaven tot, en certa manera és una evolució d'això, no?
Sí, en aquest cas segurament el component tecnològic que fa que sigui una mica millor és que les imatges ara són amb alta definició i el so també s'enregistra amb alta qualitat, i que després nosaltres li podem demanar que ens ho filtri, li podem dir, escolta'm, passa'm un resum de la meva, no sé, si he anat d'excursió, no? Doncs passa'm les millors fotos de l'excursió. I ell tria i selecciona les imatges que més destaqui.
Què fan, Colt?
Oh, està enfadat. Em sembla que no, això de la intel·ligència artificial no li agrada. Li agrada més la intel·ligència animal, amb ell. Sí.
Molt bé. Escolta'm, ara és quan t'imagino, David, intentant allò, com diuen en castellà, fent aspavientos, amb els braços.
Li tiro la pilota. Això, els animals amb això són... Li tires la pilota i ell ja es distreu.
A veure, també m'agradarà veure aquest ordinador invisible, quina cara bé tindrà també, David, perquè clar, aquí sempre partim de la bona fe de les persones, però esclar, pot tenir altres usos que no precisament siguin bons, i això també és una qüestió que s'haurà d'analitzar, no?, a partir del moment que entri en funcionament.
Correcte, jo de fet hi ha un concepte que no m'agrada gens i que crec que pot ser un dels talons d'Aquiles d'aquest dispositiu, que és el fet que porti una càmera enregistrant-ho tot. En el seu moment, les Google Glass, jo crec que van acabar fracassant, entre altres coses, per això, no? Perquè a la gent no li agrada que l'estiguin enregistrant en tot moment. Aleshores, aquí probablement s'haurà d'ajustar d'alguna manera, perquè, com deia, la gent no se sent còmoda si estàs en un sopar o en una reunió i veus que algú està gravant. Té una càmera que t'està apuntant en tot moment.
I la protecció de dades també, no? Que aquest és un altre tema
també.
Que aquí, ara mateix no ho hem mencionat, però que evidentment topa d'una manera frontal amb aquest nou sistema, no?
Sí, de fet aquesta setmana hi ha hagut una notícia que podríem vincular-la amb això, no? Que és una visitant del Mobile World Congress de fa 2 anys que va posar una denúncia a l'organització perquè en els torns d'entrada, en la porta d'entrada, enregistraven la cara de les persones que entrava per a fer reconeixement facial, i ella deia que ella no havia acceptat això i que...
Ep, hem perdut la comunicació amb en David Jané des de l'estudi Volcànic de Volcànic Internet, a veure si la podem recuperar. Em sembla que sí. Sí, David, deies?
Sí, hola.
Hola. T'hem perdut momentàniament.
Deia sí. Això, que lligàvem amb una notícia que aquesta setmana una visitant del Mobile World Congress va denunciar a l'organització perquè fa 2 anys li van fer una captura, diguéssim, un reconeixement facial, no? A la porta d'entrada doncs capturaven la cara de les persones que entraven, i ella va dir que ella no havia donat el seu acord perquè es pogués fer ús d'aquesta imatge seva, i la notícia és que l'hauran d'indemnitzar amb 200.000 euros, o sigui que molt poc.
Déu-n'hi-do. Bé, David, coses importants que tenim ara de cara a les properes hores. D'una banda, la conferència que farà Google avui i Apple al llarg de les properes 3 setmanes. Què en sabem dels dos grans gegants? Què ens volen explicar?
Mira, això, com sempre diem, la tecnologia és com la moda i va per temporades. I a la primavera les grans empreses fan aquestes conferències enfocades als desenvolupadors. O sigui, el que veurem avui a Google i veurem d'aquí 3 setmanes a Apple és que ens expliquen cap a on van sobretot els dispositius i els programes de cadascuna de les companyies perquè els programadors facin noves aplicacions i quan arribi final d'any, que és l'època de forta de vendes, doncs puguin això, no? Llançar aquests dispositius i tenir unes vendes potents. Google avui presentarà un telèfon mòbil plegable, és el primer de la casa de Google. Havíem vist telèfons plegables de Samsung. Sembla que aquest experiment dels mòbils plegables està funcionant bé, perquè Google es suma al carro i avui presentarà el seu Google Pixel Fold. També veurem una nova tablet, la Google Pixel Tablet, que això fins ara Google directament no havia fabricat tablets, eren altres fabricants que feien tablets amb Android, i segurament també ens ensenyaran coses del nou Pixel 8. I el que també estem tots esperant és cap a on estan evolucionant els seus sistemes d'intel·ligència artificial, perquè sembla que Google s'està quedant una mica enrere en aquesta carrera per la intel·ligència artificial.
En canvi, Microsoft no, eh? Microsoft és una mica la que ha anat marcant la pauta, oi?
Sí, en el seu moment van fer una inversió molt potent amb OpenAI, que és l'empresa que hi ha al darrere de ChatGPT, i van incorporar el ChatGPT en el seu buscador, el buscador de Microsoft, que és Bing, i podríem dir que li van guanyar la pole position, si parléssim en termes automobilístics, de la cursa de la intel·ligència artificial a Google, que sospiràvem tots que seria el gran gegant d'aquesta tecnologia, i de moment sembla que van un passet per darrere.
I com queda Apple amb tot això?
Això ho sabrem d'aquí 3 setmanes. D'aquí 3 setmanes hi haurà la conferència de desenvolupadors d'Apple, el 5 de juny. Es rumoreja, en aquest cas Apple és més gelós de filtrar informació, però es rumoreja que Apple presentarà un dispositiu de realitat virtual, unes noves ulleres, i suposem que amb aquestes ulleres hi haurà molt de vincle amb temes d'intel·ligència artificial. De moment no s'han pronunciat encara en aquest tema, però segur que en el moment que ho facin serà per presentar un producte potent, i com deia, en 3 setmanetes sortirem de dubtes.
Ara per ara, de nous dispositius no n'esperem, no? Pel que fa a Apple, David?
Possiblement, si presenten dispositius ara al juny, serà més en la línia d'ordinadors, possiblement algun MacBook o algun ordinador sobre taula, o un nou Mac Studio o un nou Mac Pro. A nivell de telèfons i tauletes, això normalment cau en la temporada, tornem a la moda, otoño o invierno, això al setembre.
Molt bé. David, alguna cosa més a comentar?
No, això, que aquests dies les notícies són... podríem dir que cada dia salten titulars nous amb tot aquest tema de la intel·ligència artificial, i que costa anar-ho seguint, però ho anirem seguint i ho anirem explicant aquí.
Molt bé. Doncs, David, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i tornem la setmana que ve des de l'Estudi Volcànic amb moltes més coses de l'actualitat. Evidentment, totes ara girant al voltant del ChatGPT, però és que és tal la revolució que és inevitable que no en parlem. David, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.